No és cap coincidència que aquesta presentació es faci dins de les Jornades Europees del Patrimoni que han tingut lloc durant tot aquest llarg cap de setmana. Cal tenir present la importància que té el patrimoni per reivindicar el sentiment d'identitat comú i que, evidentment, un espai, un continent com Europa, doncs, ho reivindiqui a través del seu patrimoni cultural. Durant aquests dies, els museus de Sitges han programat tota una sèrie d'activitats que conclouen avui amb aquesta presentació del centenari de Maricel. Per tant, avui donem el tret de sortida d'aquest centenari que tindrà llarg durant tot el 2019. Durant tota aquesta presentació tindrem temps per recordar i divulgar la història i l'evolució que va tenir i significar per Sitges la construcció d'aquest conjunt patrimonial que és Maricel i la transformació que va viure la vila i la seva posada en escena com un dels espais culturals més importants de la Mediterrània. La importància que personatges com Charles Dering, Miquel Utrillo o Ramon Casas hagin estat vinculats doncs, ens fa la idea del que significa Maricel. Amb aquesta commemoració del centenari també tindrà inici la rehabilitació integral i restauració i museïtzació d'aquest espai patrimonial. Com bé sabeu, el Palau Maricel ja fa temps que necessita d'una actuació d'importància, ja que el fet de que tingui ja més de 100 anys i les actuacions que s'han dut a terme doncs, han estat actuacions que no han tingut mai una actuació del tot ben bé definida i, per tant, ha arribat el moment de dur-la a terme i això ha coincidit amb el seu centenari. Aquest projecte compta amb un pressupost de gairebé 3 milions d'euros i té un doble objectiu, que és la rehabilitació i la restauració de l'edifici i alhora també poder gaudir d'un espai de museïtzació i un espai per utilitzar-ho per altres tipus d'activitats culturals. La importància d'aquesta museïtzació és perquè, com tots bé sabeu, Sitges doncs, basem el fet de que la nostra activitat cultural sigui un dels eixos que atrauen a tots aquells que ens visiten i en aquests moments doncs, tenim mancança d'espais positius que puguin acollir exposicions de primer nivell com tots bé segur que recordeu que eren l'any Ramon Casas, que vàrem fer per commemorar l'any Ramon Casas. Per tant, per continuar amb aquesta línia d'actuacions, doncs és molt important i s'ha valorat doncs, que la museïtzació d'aquest espai doncs, vagi en aquesta direcció, que davant de rehabilitar-lo i de restaurar-lo, també doncs, adequar-lo per acollir espais que puguin oferir exposicions de primer nivell. Com tots segur que sempre hem conegut, Maricel forma part de la vida cultural de Sitges i del país i això sempre ha estat des dels seus inicis. I això també ha fet que la importància de Maricel hagi entrat a formar part de la commemoració dels actes del calendari de commemoracions que la Generalitat de Catalunya doncs, cada any ofereix. Per part meva només deixar palesa el compromís que des de l'Ajuntament de Sitges tenim amb aquest centenari de Maricel i doncs, tot el nostre suport a tirar endavant tot aquest projecte de rehabilitació i restauració del Palau Maricel i per això mateix hi aboquem tants esforços i tants recursos econòmics. Per meva, moltes gràcies i passo la paraula a la directora dels Museus de Sitges.
Doncs molt bé, aquest micro. A veure... Ara, sentiu bé? Sí? Vale, gràcies. Doncs bé, en primer lloc moltes gràcies per haver vingut. Després del cinema fantàstic, que deveu estar tots esgotats, després de superar les amenaces d'aquest huracà que està arribant, que no sé pas com en sortirem. Si fóssim a Can Deering, a Florida, estaríem dins de casa amb les portes i finestres atrencades. Hauríem fugit cap al nord, que és el que fan molts d'ells. Però bé, com que no hi estem del tot avesats, doncs he tingut el valor de venir. Jo el que faré serà bé, donar-vos les gràcies una vegada més per la vostra, pel vostre recolzament i per la vostra assistència, sobretot avui. I el que faré serà explicar breument com celebrarem el centenari de Maricel, fent, sobretot, insistència en el projecte d'obres de restauració d'aquest edifici. I, per tant, he lligat totes dues coses amb una intervenció que espero que no sigui gaire llarga, però en tot cas que sigui d'utilitat vostra pel que pugueu saber doncs, del que és tot aquest projecte. El centenari de Maricel el celebrem no només perquè a Sitges ens agrada celebrar-ho tot, sinó perquè, a més, és commemoració nacional de Catalunya, enguany. Sabeu que la Comissió de Commemoracions cada any doncs, estableix uns centenaris. Es va fer el Ramon Casas, que també ens va caure aquí, i enguany va decidir que l'acabament de tot el complex de Maricel, tot aquest complex d'aquí, que va acabar tot això d'aquí, és molt gran, molt gran, que es va acabar formalment el 1918, tot i que l'any 19 encara van fer el Gratge, on ara és l'arxiu, doncs mereixia una commemoració d'àmbit nacional. He de dir que per entremig ens va agafar el 155 i encara en patim les conseqüències, però dit tot això, penso que com a mínim a nivell de projecte n'anem sortint prou bé i doncs, esperem culminar-lo doncs, aquest any i aquest any següent en tot el que tenim plantejat en aquest moment. Les activitats de la centenari les passarem, diguéssim, una per una. Són exposicions, publicacions, visites guiades, projectes, espectacles i tallers per familiars i així. I els serveis que prestarem dins de la futura carta de serveis que estem preparant ara pels nostres visitants doncs, són venda de tiquets en línia, visites guiades individuals, en grup, visites exclusives sobre demanda, tiquets combinats i la botiga de productes exclusius, que és la Puntual, que ja sabeu que té un marxandatge molt especial que produïm únicament en base a les obres i als nostres fons i col·leccions. Bé, no vull fer d'espoiler, ho vaig prometre en els comissaris de l'exposició que inaugurarem el dia 15 de novembre, que es titularà Maricel, 100 anys d'art i cultura a Sitges, l'exposició del centenari, que durarà fins al dia 24 de febrer. Aquesta exposició té dos vessants. D'una banda, pròpiament l'exposició d'obres d'art en tot el que és la planta baixa del Museu de Maricel, on hi veurem principalment, més enllà de fotografies i documents, obres d'art que procedeixen de l'antiga col·lecció de Charles Deering, que s'han localitzat i moltes d'elles, no totes, els seus propietaris actuals ens han cedit per aquesta mostra. Veurem art antic i art modern i veurem algunes de les obres més significatives de la col·lecció. Penseu que la col·lecció Deering era molt extensa i una gran part va anar a Amèrica, però una altra part va de quedar aquí, al Castell de Tamarit, perquè Deering va tenir alguns problemes amb el Ministeri d'Afers Estrangers per exportar tota la col·lecció sencera i pel que fos, aquesta part de la col·lecció va quedar aquí al Castell de Tamarit i va ser venuda l'any 86 a molta gent, a través de Sotheby's, a través de particulars i es va dispersar, evidentment. Doncs bé, hem pogut localitzar moltes d'aquestes obres i els comissaris, que són l'Ignasi Domènech, que és el nostre cap de col·leccions, i en Sebastià Sánchez Sauleda, que és expert en la col·lecció de Deering, doncs, han aconseguit localitzar i reunir. Per tant, veurem obres realment molt interessants. Per no fer d'espoiler, els vaig prometre que no em posaria cap, però sí us he volgut mostrar dues visions perquè veieu els colors de Maricel. Aquest és un material molt inèdit que prové justament de Deering Estate, de Florida, que ens van cedir per l'exposició i pel llibre de Maricel que ara comentarem. I la sorpresa nostra va ser veure que Maricel era de colors, no era blanc. Hi ha el blau del Cau Ferrat, que és el blau de Sitges, el groc del Greco, hi ha negre, hi ha vermell. Aquest edifici també té alguns dels colors més simptomàtics de Maricel, però en aquest cas estem parlant de parets i vigues pintades. Aquí teniu una imatge del mirador obert, Aquí estava tancat per unes galeries com ara aquesta, per tant això era obert, va ser sempre obert fins que es va tapar l'any 68, i això és la vista del que ara és el primer pis, El primer pis, aquí darrere hi ha la porta que porta a l'habitació d'en Diring, és a dir, a l'última sala, la sala que tenim l'art barroc, i aquí, en aquest moment, doncs, hi tenim la col·lecció de pintors luministes, ho dic per situar el canvi de l'edifici. Bé, aquesta exposició, ja dic, l'inaugurarem el dia 15 de novembre i hi esteu tots absolutament convidats, ho celebrarem molt. Les publicacions que enguany editarem seran el llibre de Maricel, que és un llibre gran, de gran format, que estem elaborant juntament amb la Diputació de Barcelona. És un llibre que no serà el típic llibre de regal, per entendre'ns, sinó que és una història documentada de Maricel, parla dels protagonistes, parla de la construcció de l'edifici, parla de la col·lecció, parla de la seva cronologia, parla també doncs, de la vida quotidiana en Maricel durant els anys que vinc, que Diring hi era, no dic qui va viure sempre, però és un compendi molt complet d'aquesta història doncs, que anem tenint a trossos i que no l'havíem pogut reunir mai. Els redactors doncs, són diverses persones, en Roland Sierra, com a historiador sitgetà, també intervé la Jennifer Titztamer, que és la directora de Diring Estate, l'Ignasi Domènech, en Sebastià Sánchez Sauleda, jo mateixa, i vam demanar una cloenda al cronista oficial de Sitges que ens donés la seva visió. Les fotografies, n'hi haurà moltes d'inèdites, altres són conegudes, però a més de ser una obra doncs, de mirar, de llegir i de repassar, serà, es vol que sigui una obra de referència definitiva, dintre del que és de definitiva la recerca, aplegant tot el que Maricel ha estat històricament. Abans, al novembre, tindrem la guia per seguir l'itinerari integral que vam inaugurar el mes d'agost i que serà encara més sencer perquè farem també la part del darrere, la part que dona la plaça de l'Ajuntament. Parlem de la biblioteca, de l'arxiu, de l'antic garatge i de Cala la Langlada, de la cinquena avinguda i de com creix l'edifici per aquí darrere les cases Trowbridge. Aquesta guia està en aquest moment en maquetació, per tant esperem poder-la tenir. I per l'any que ve el que volem editar és la guia del Museu de Maricel. Per què? Perquè tenim una guia del Cau Ferrat, en aquest cas com a museu, també hem de tenir la guia del Museu de Maricel. Un cop haguem rehabilitat el Palau, evidentment editarem la guia del Palau de Maricel, que és tot una altra cosa. Serà museïtzat, però no tindrà col·leccions permanents en el sentit de, pròpiament del museu. Per tant, són les publicacions que hi ha previstes. I com a itineraris, ja us dic, el Maricel Integral, que vam inaugurar el mes de juliol i agost, dues nits de lluna plena, aquesta és una de les fotografies que vàrem fer aquella nit, podeu veure restaurats la cornisa del carrer Fonollà i els òculs. Havíem preparat la copa de cava a les terrasses, però amb aquest temps que fa no podrà ser, ens la prendrem aquí a la capella, però ja tindrem ocasions més endavant. I un altre esdeveniment que hem preparat també pel mes de novembre és el Triomf dels Aliats. El Triomf dels Aliats no és altra cosa que assenyalar aquells elements de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, que estan presents als museus i al patrimoni de Sitges. Per moltes raons, perquè Sitges tenen principalment aliadòfils, penseu que tant en Rossinyol com en Cases com l'Utrillo, com altres, doncs, varen anar moltes vegades al front, van escriure sobre la guerra a favor de França i dels aliats, i penseu que Diring també, per força, era aliadòfil, perquè... Seu, alcalde, seu. Sí, home. Aquí. Perquè els Estats Units van entrar en guerra el 1917. Bé, el 1916 Utrillo encarrega en el pintor Cert, que era el gran decorador de moda, que decorés el gran rebedor de Maricel, el que fins llavors havia estat bastant un gratge. La porta de l'antic hospital, tenim fotos de 1910 on Diring entra el cotxe. I l'Utrillo, que és el xòfer, entra el cotxe i el Diring i el Carles s'ho miren des de fora. Bé, després, quan reconverteixen aquella primera façana, la façana de Sant Miquel, doncs deixa de ser gratge, és una sala buida, i al cap de pocs anys Utrillo encarrega de la part de Diring pintures amb encert per decorar aquell gran rebedor. I passa a ser el gran rebedor de Maricel. Bé, doncs les pintures es col·loquen exactament, queden col·locades l'endemà de la festa major de 1916, l'endemà de la proclamació de fill adoptiu de Sitges de Charles Deering a l'Ajuntament. Ell se'n va encara l'endemà, és a dir, pràcticament no es queda just per tallar just aquestes dues, aquests dos esdeveniments, i la gent doncs, ja preveu, d'acord amb el que Cert està explicant aquí, el relat, que és el triomf dels aliats. Bé, doncs, en base en aquesta sala Cert i altres testimonis, com tenim el Cau i el Maricel, iniciarem, fixarem aquest itinerari que ja quedarà establert i aquí mateix farem una taula rodona amb experts sobre la Gran Guerra a Catalunya perquè comentin una mica què va significar tot plegat, sobretot mirant de cara a casa nostra. I ho farem al novembre perquè evidentment farà 100 anys a l'Esmirtici. El dia 11 encara estarem muntant l'exposició, però el dia 18 ja la tindrem. Per tant, ajuntarem totes dues coses. I un altre dels projectes, entrant ja a l'àmbit dels projectes, en tenim dos. El de digitalitzar tota la col·lecció documental de Maricel, que són aproximadament 3.500 unitats documentals que estan a Sitges, a la col·lecció Trillo, també a l'arxiu, també en alguna col·lecció particular i a Amèrica, a Chicago i a Florida principalment. I és un projecte aquest molt ambiciós que hem procurat doncs, planificar amb tota la seva globalitat i que estem pendents de l'ajut que tinguem de la Comissió de Commemoracions i d'aquest 155 que deia que les seqüeles del qual encara ens empaiten. Si més no, el projecte està elaborat, tenim la documentació localitzada i pensem que, si no curt, a mig termini, doncs és un projecte al qual no podem renunciar. Aquí teniu tres documents importants, la façana de Can Rocamora, tal com l'Utrillo l'estableix després de comprar Can Xicarrons, la carta de l'Utrillo amb l'Hurtado, que és el seu advocat, consultant-li el futur de Maricel, un dels grans temes que aquest any haurem de comentar. Mr. Deering està neguitós perquè vol saber què puc fer, tal, tal, tal. I una postal, un sketch d'en Cases, és com Cases és un gran sketcher, de 1912, a la qual, que està justament en un fons d'Amèrica, en la qual hi ha els quatre grans protagonistes inicials de Maricel, que són en Deering, l'Utrillo, en Cases i en Rossinyol. Poques vegades surt en Rossinyol en aquest projecte, però inicialment sí, perquè finalment hem pogut establir les diverses etapes de construcció i decoració de Maricel i la primera idea de l'Utrillo era que s'assemblés molt al Cau Ferrat, més que res perquè en Deering l'havia volgut comprar el 1909, ja sabeu la història. Bé, hi haurà un espectacle musical de cabaret aquí, al febrer de l'any 19, un cabaret d'ombres sobre la vida bohèmia de l'Utrillo, que està produït la Bufa Seca i que nosaltres doncs, hem contribuït en aquesta producció. Seran un parell de caps de setmana per donar una visió, diguem-ne, desenfadada i festiva d'aquest personatge tan singular com era l'Utrillo. És un projecte que ja s'havia pensat durant l'any Utrillo, que no es va fer, s'ha recuperat i vam quedar que sí que els ajudaríem a contribuir en aquesta producció. Per tant, el mes de febrer en aquí. Els tallers escolars i familiars estan també figuraran a la web. Escolars, els que fem amb la població escolar de Sitges, familiars, els que fem el Racó de la Calma, que tenen molt d'èxit, perquè aquest estiu ja no ens hi cabia la canalla, els dies que vam fer tallers, i seran tot l'any amb motius de Maricel, motius decoratius i de més. Per tant, tot aquest conjunt d'activitats que teniu ressenyades en aquest programa que us hem donat, les anirem anunciant doncs, etapa per etapa, estaran totes presents en el web dels Museus de Sitges i esperem doncs, que hi pugueu assistir, sobretot que ho disfruteu. Ara, el projecte estrella, projecte pel qual valia la pena de trobar-nos avui, és el de reforma integral d'aquest Palau de Maricel, perquè és el que havia quedat fora, bona lògica, de la remodelació dels museus que va tenir lloc entre l'any 10 i l'any 14. Quan l'any 14 vam inaugurar els museus, l'alcalde va dir, bueno, ara hem d'anar aquí davant. I vam dir, sí, home, ja hi anirem. Però tampoc sabíem que aniríem tan de pressa. La voluntat hi era, però han sigut un seguit de circumstàncies molt positives que han contribuït a que realment poguessin fer front en aquest projecte de rehabilitació integral. Per això faré una mica de memòria del que significa Maricel. Aquí teniu marcat tot el perímetre d'aquest Maricel integral del qual sempre parlem. Fins aquí, això és Can Rocamora, al costat del Cau Ferrat, carrer Sant Joan, carrer Fonollà, perdó, carrer Sant Joan, unes cases que inicialment havien estat dels Diring, i aquí hi ha algun veí d'en Maricel que les va comprar al cap d'uns anys, em sembla que les he posades a dintre, però estigues tranquil que no hi van en el projecte, i per darrere la biblioteca, se surt a la, per darrere la biblioteca, per aquesta franja d'aquí, se surt, òbviament, a la biblioteca, tota la façana de l'Ajuntament, biblioteca, l'Anglada, el Graig en Maricel, que ara és l'arxiu, fins a la cinquena avinguda. La cinquena avinguda se surt i llavors en el cantó dret hi ha les cases Traurits, que és l'últim afegit de tot aquest complex. Les marques són pedestres perquè els photoshops en els PDFs no són fàcils, però és perquè us feu una idea de tot aquest complex. Les dates de construcció també són diverses. L'any 10 s'actua a l'Hospital, l'any 14 a la Torre de Sant Miquel, l'any 15 a Can Rocamora, l'any 16 a l'edifici del sarcòfag. Mentrestant, aquí davant, a les cases de Fonollà, aquí sota on estem, es comença l'any 13 i tot aquest complex acaba l'any 15. I el propi any 15, l'Utrillo fa la seva casa al darrere d'aquestes dependències, en dir incomunicat tot per dintre. I fins a l'any 17, doncs, no té lloc la compra de les cases Traubridge i la seva edificació. Per tant, com podeu veure, es va eixamplant cada vegada més. Els Diring, repeteixo, tenien tot aconseguit de casetes del carrer de Sant Joan, bastantes, que després es van vendre, em sembla que ara ja no queda cap propietat, a diverses persones. Però la idea suposo que devia ser acabar comprant tota la mansana, perquè de fet aquestes cases d'aquí eren dependències de servei o de persones que treballaven per Maricel, per exemple. La Francisca Fontanals, que és la persona que va tenir les claus de tot el complex de Maricel entre 1921 i els anys 30 o més endavant, doncs vivia en una de les cases del carrer de Sant Joan, per posar un exemple. La construcció és modular, és una visió de conjunt, és harmònica, combina elements artístics amb elements artesanat de bells oficis, amb molta simplicitat externa i un interior, com podeu veure tot arreu, molt decorat, gairebé suntuari. Aquesta sala és molt suntuària. El sol blau no n'és tant, després veurem per què. Això és la imatge del Maricel de l'època que tenim i ara ens toca, el que ens toca, perdó, és actuar en tota aquesta zona d'aquí. En el ben entès que tota aquesta zona d'aquí ja no és íntegrament el nostre Maricel, sinó que és un edifici compartit, propietat municipal, com ara veurem, compartit amb altres dependències culturals. Per tant, tota aquesta part d'aquí és la que es va fer entre el 2010 i el 2014 i tota aquesta part d'aquí, tota aquesta part d'aquí és on ara intervindrem a diversos nivells. Sabeu que quan van marxar en Diring, l'any 21 es tanca tot i l'any 35 aquest palau es lloga com a lloc per ampliar el Museu del Cau Ferrat. I com a tal s'inaugura l'any 36, incloent-hi també la Biblioteca Santiago Rusiñol, que neix com, diguéssim, no una dependència, però com una entitat molt vinculada al sistema de museus de Sitges, que en aquell moment està en ple desenvolupament. L'any 34 l'Ajuntament compra el Palau perquè l'havia llogat amb opció de compra i és, jo crec, una de les compres més encertades que s'han fet a Sitges en els darrers 100 anys, per dir alguna cosa, perquè, contràriament, el Palau hauria tingut un futur molt més incert del que va tenir per uns anys el museu aquí davant, que va ser venut l'any 67 per construir un hotel. El que passa que la persona que el va comprar no va poder amb la hipoteca i al cap d'un any la Diputació el va comprar ja per instal·lar la col·lecció Pérez Rosales, però s'havia arribat a vendre per construir un hotel. Això era la brama que corria per aquí als anys 60 i realment és cert perquè vaig conèixer el nebot d'aquest ex no acabat propietari i m'ho va explicar, un familiar m'ho va explicar. Aleshores, el Palau va tenir usos diversos, no m'hi estendré, el més persistent és la biblioteca i a partir de l'any 80, no, dels anys 70, l'arxiu s'instal·la en unes dependències d'aquesta planta i després baixa el que és l'antic Graig l'any 81. Aleshores, les dependències del carrer de Fonollà tenen usos diversos durant molt de temps, col·legi electoral, cursos amb els endreços, etc., els de Peu Pla, vull dir, etc., etc., i finalment, d'alguna manera, per desús, diguem-ne, queden reintegrades en aquest complex de Maricel. Bé, de la resta d'història dels edificis doncs ja en parlarem en el seu moment. En definitiva, estem parlant d'un projecte que a nivell econòmic arriba als 3 milions d'euros amb un finançament que és de l'Ajuntament de Sitges a les tres quartes parts, gràcies als romanents que s'han pogut reunir aquests anys, que hi ha hagut contenció de despesa, això després en devrà parlar el Batlle, i d'una part, d'una petita o no tan petita part, de la Diputació de Barcelona a través de la mesa de concertació amb els municipis. A més, en paral·lel, hem sol·licitat dos ajuts via Estat espanyol, un és un FEDER i l'altre és l'1,5% d'aplicació cultural del Ministeri de Foment, sobre el qual encara avui, després de dos anys de fet papers, no en sabem res. Esperem que potser el futur ens porti aquesta sorpresa. Però, en tot cas, la dotació de l'Ajuntament ens ha permès començar en ferm aquest projecte. El projecte és obra de l'arquitecte Albert Vergués i comptem des de fa uns mesos amb l'assessorament permanent de l'arquitecte Oriol Pasqual, que aquí ens acompanya, i que reuneix a la seva persona el fet de ser net dels mestres d'obres de Maricel i nebot dels fusters de Maricel. O sigui que és una doble, no justificació, però una doble situació que bueno, també ens agrada, perquè a Sitges encara hi ha bastantes persones que són descendents o familiars dels artífecs de Maricel. L'execució la porta a terme a l'Ajuntament de Sitges, és de la seva gerència, i compta amb la col·laboració del Consorci, com no podria ser d'altra manera, de la Diputació, que ens assessora en temes bastant concrets, i també de la Generalitat, del Departament de Cultura, que també doncs, està, diguem-ne, a la guait d'aquest desenvolupament. Prèviament, per això, hem hagut de fer diverses actuacions que també sumen amb aquesta reforma integral. Si recordeu, l'estiu passat hi havia tot una vela verda que tapava les cornises de fonollar i era perquè estaven a punt de caure, el ferro s'havia podrit, de Tabat de Mar passen aquestes coses, i vam reparar les terrasses i vam restaurar els òculs a les terrasses. Després hem portat a terme el projecte de digitalització en 3D de capitells i gàrgoles per poder-lo reproduir més endavant dintre de l'obra de restauració i hem encarregat el projecte de climatització del Palau de Maricel. En total, portem l'any passat i aquest dedicat 142.000 euros del nostre pressupost ordinari d'inversions a suplir les deficiències, les urgències que hi ha en aquest palau, que són moltes més de les que a simple vista veieu. O sigui, el veieu bonic, però l'estructura i els elements doncs, han patit molt, no hi ha hagut un manteniment continuat i és un edifici que té més de 100 anys. Per tant, està molt delicat i això és el que ens fa plantejar tota aquesta intervenció. Val a dir que per aquesta reforma hem comptat amb la col·laboració i assessorament també de l'arquitecte Pasqual. Aquí teniu unes vistes de la cornisa, o sigui, vam reparar tot això d'aquí i dels òculs, tant com han quedat. I aquí teniu la visió actual, que avui no veurem, perquè fa molt de vent, de les terrasses de dalt. Bé, els objectius d'aquesta reforma integral que hem plantejat són, en primer lloc i més important, restablir la unitat conceptual i artística de Maricel. Maricel era tot un complex i ha de continuar sent tot un complex més enllà dels diversos usos que les institucions culturals en aquest moment hi tenen. És a dir, si estem dins d'un complex patrimonial, doncs n'hem de tenir plena consciència i hem d'actuar, com s'està fent, amb tota aquesta idea de pensar que Maricel és una unitat i no són fragments desconnectats. Això és molt important per entendre tota aquesta comunicació interna dels edificis que moltes vegades doncs, ens fa ballar molt al cap, però que tot té la seva explicació. Maricel tenia zona palau, vull dir, zones suntuàries que són Salador, Salblau, Terrasses i tot el demés eren zones de servei. I per tant aquest envitricollament intern doncs, té el seu raonament, on es desaven les coses, magatzems, minyones, bugaderies, etc. Aleshores, això pràcticament no en queda res, només queda l'estructura, però l'estructura és el que realment en aquest moment ens planteja aquesta necessitat d'actuar. Un altre tema que doncs, és important com a objectiu és la plena integració del Palau a la política de conservació, programació i difusió dels museus de Sitges, que des de l'any 12 estem portant a terme. En tercer lloc, la normalització dels usos culturals institucionals, que és el que està dedicat en aquest moment, però el que volem és que estigui plenament equipat. En quart lloc, l'obtenció d'espais per exposició temporals equipats i acomplint els estàndards, és a dir, a la italiana. Quan aneu a Itàlia i veieu exposicions als grans palaus, veieu un edifici que, per fer l'exposició, es plafona, deixant a la vista els elements patrimonials, però els plafons fan la funció de condicionament de les obres. Aquí seguim el mateix model, és model italià 100%. Per què? Perquè no es pot tocar res. El que s'ha de fer és posar normes, acondicionar i reforçar, però el plafonament serà també l'italiana, no tant de tapar parets com fem aquí davant, perquè les parets d'aquí davant es poden tapar, sinó de buscar elements doncs, mòbils que permeten modularment acoplar diversos tipus d'exposicions. I en cinquè lloc, last but not least, definir i millorar el tema del lloguer d'espais, continuarem llogant espais, però hi ha dins uns calendaris molt més concrets d'acord amb les programacions culturals que fem habitualment. Els àmbits i els projectes que dintre d'aquest programa es porten a terme són principalment rehabilitar i reforçar estructuralment l'edifici, suprimir barreres arquitectòniques, establir circuits pel públic i pels serveis. No és el mateix el circuit que fa el públic quan visita que els que treballem a dintre, des de manteniment fins a exposicions, fins a tot el que es fa a nivell intern. Planificació d'emergència i de seguretat, que en aquest moment s'hi està treballant també en tots els aspectes. Restauració dels elements artístics i artesanals i museïtzació dels espais i de les obres. Aquests són els àmbits i els projectes que desenvolupem. Què parlem? Quan parlem de rehabilitació, reparació i sanejament, parlem de les plantes baixes del carrer Fonollà i parlem de la intervenció a diversos llocs per reconstruir-ho i per posar-ho en usos culturals. Comencem pel principi. Pels fonaments no, però per la planta baixa. Planta baixa, d'on estem nosaltres? Tenim uns espais buits, apuntalats, que requereixen un sanejament dràstic i una intervenció estructural dràstica. D'estructura estan millor que no semblen, però tot i així doncs, s'hi ha de treballar molt, i de sanejament s'hi ha de treballar al 100%. Què obtindrem en aquests espais? Obtindrem tota una zona d'ús públic que en aquest moment se'ns concentra aquí davant a Can Rocamora i que ens queda petita ja d'entrada, i en canvi anem a uns espais molt més amplis en què la gent pugui doncs, anar a la botiga, a comprar les entrades, pujar en ascensor aquí dalt i a les terrasses i tenir espais d'emmagatzemament, de seguretat i de manteniment en aquesta zona d'aquí. El que és marcat en groc és les zones on intervindrem i on sanejarem a primer nivell. Però aquí ho teniu en llenguatge arquitectònic. Aquí teniu la planimetria que ha fet l'arquitecte i com es va reflectint en aquí tota aquesta visió. Aquí la teniu més completa. La botiga, on havia estat col·legi electoral, on havia estat una petita sala d'exposicions, on hi havia hagut l'oficina de turisme, aquest primer quartet d'aquí al costat de la cinquena avinguda, i les portes del costat, doncs ja veieu que se n'obren tres, una queda tancada, però existent, evidentment, aquesta segona és dedicada a la venda de tiquets i al fons hi ha l'ascensor, és a dir, no es toca mai la façana per res, la façana queda intacta, l'ascensor que portarà les persones amb manca de mobilitat aquí dintre, aquí darrere, en aquesta zona d'aquí darrere, que és zona de serveis, i encara més amunt, a una part de les terrasses que queda diguem-ne, arrecerada, que no queda afectada a la vista, perquè puguin tenir accés fins a dalt de tot. Amb la qual cosa guanyem una demanda social absoluta, que és l'accés. Hi ha persones que aquesta escala d'aquí del segle XVI no la pugen, n'hi ha que la pujarem amb dificultats. Bé, doncs això definitivament ens quedarà resolt amb aquest ascensor que hi haurà en aquesta zona d'aquí per tot aquest tipus de mobilitat. No descartem tampoc algun altre ascensor en algun altre lloc, que ho estem estudiant, però en aquest projecte aprovat ja, doncs, es contempla aquest d'aquí. I en aquí, doncs, òbviament, hi haurà els lavabos, hi haurà una zona de vestuari pel, lavabos pel públic, vestuari pel personal, i un pas entre la botiga i la venda d'etiquets, és a dir, per tant, ens quedarà bastant més eixamplat, bastant més ampliat tot aquest espai d'ús públic. Per tant, planta baixa, ús públic. Aquí teniu un element molt important perquè us feu càrrec de com són les tripes de Maricel. Tot el que hi ha marcat de groc, de vermell i de verd és, diguem-ne, casa nostra, són museus. Aquest espai d'aquí és l'arxiu. Aquest espai d'aquí és el saló blau. No, sí que està pintat de blau cel, però no es nota. Exacte. Aquest cantó d'aquí és biblioteca. És el lloc on la biblioteca instal·la els seus compactos. És una entrada que després m'hi referiré per entendre una mica la història del Palau, però és així, per tant, la tenim també aquí a primer nivell, nosaltres a nivell de terra. Ho explico perquè a vegades la cosa queda molt desdibuixada. El vermell és el saló on estem, el verd són les terrasses, i penseu que l'únic lloc on Maricel està absolutament intercomunicat és a través de les terrasses. Podem anar des del sarcòfag i el terrat de la casa dels veïns fins al claustre i a les dues torratxes que culminen el claustre. L'únic lloc són les terrasses, el lloc més. Això per fer-vos la idea de com està articulat aquest espai. Què fa l'Utrillo? Doncs conserva planta baixa i les parets de la planta baixa, i a nivell de pisos fa tàbula rasa i comença a construir, però els fonaments no els toca. Per tant, són parets antigues, són parets de fang, que en el seu moment es van reforçar i ara es tornen a reforçar en alguns aspectes. Però aquesta és la secció, diguem-ne, lateral. Estem al carrer Fonollà, aquí a la 5a Avinguda, i aquí el racó de la Calma. Aquesta és aquella porteta on a l'estiu guardem les cadires, que és una porteta preciosa que algun dia haurem d'obrir perquè està plena d'elements de Maricel que hem de fer visibles, ja ho parlarem això, i això ja és biblioteca. Per tant, és un edifici que està absolutament entrat un ús dintre de l'altre. Bé, anem a la planta segona. La planta primera és aquesta dels compactos que veiem abans. Planta baixa, planta primera, planta segona. Heu entrat per aquí, per aquesta escala i per aquí, heu passat al vestíbul, estem aquí, i aquí darrere tenim el saló blau on ara hi ha el Frankenstein, l'exposició de Frankenstein. Aleshores, aquí el que hem dibuixat és l'espai que pertany als museus, marcat en groc, i els espais on actuarem marcats en blau. En aquesta actuació marcada en blau, fixeu-vos que no hi ha cap lloc que tingui elements patrimonials. Aquí és la capella, on no intervenim. Intervenim a les terrats, però a la capella no intervenim. No intervenim, vull dir, arquitectònicament en aquesta zona d'aquí. Tampoc a l'escala, més enllà de les restauracions. Ara em refereixo a rehabilitar i reforçar i a barreres arquitectòniques i a circuits. I a la banda de dintre el que es fa és enretirar tota la bateria de lavabos perquè hi pugui haver un pas des de l'ascensor, que està per aquí, fins a aquest pas d'aquí darrere i que pugui passar cap al saló blau a través d'una rampa que està, teòricament dibuixada aquí, que baixa al saló blau per no tocar aquestes dues escales fetes amb una voluntat tan simètrica com l'Utrillo va ser capaç de fer. Vull remarcar que a partir d'una decisió arbitrària que va prendre un arquitecte als anys 90 o 2000, els museus han perdut tota la zona d'expansió natural que era pròpiament, havia estat sempre dels museus, del voltant del pati de la biblioteca primer pis i de les sales que hi ha aquí al costat, així com també d'aquesta zona de compactos. Per tant, això que teòricament era la nostra zona natural d'habitatge, passa que no es feia servir, com moltes zones d'aquí darrere, doncs estan perdudes, per tant, no les hem pogut recuperar mai. Això, en canvi, no havia estat mai dels museus, o si ho havia estat, doncs no hi havia memòria, diguem-ne, activa, perquè des dels anys finals del 80 és la sala de lectura del primer pis de la biblioteca. O sigui, pujant per aquí, aquesta zona del davant. Però aquesta zona no. Per tant, aquesta zona és la que hem perdut. I aquí ja tenim el sarcòfag. Per tant, la comunicació de Maricel amb el sarcòfag i els dipòsits que tenim allà doncs ha quedat tallada per aquesta actuació. Però bé, com que no hi ha res irreversible, sempre pensem que potser algun dia podem tornar-ho a ocupar. En llenguatge arquitectònic, aquí veieu el plànol pròpiament que ha fet l'arquitecte de les zones d'intervenció. Sanejament de les dependències d'aquí darrere, Reconstrucció dels lavabos, passadís, plataforma per les cadires de rodes, amb accés cap al saló blau, i la sortida de l'ascensor que hem vist a baix, que surt aquí darrere d'aquesta escala, no a la capella, sinó a l'altre cantó, per tant, no afecta gens l'estructura que ara esteu veient. Perquè tota la intervenció de sanejament i arquitectònica no altera gens el que són els espais més suntuaris de Maricel. Bé, pel que fa a això és pel que fa a sanejament, bàsicament a sanejament i estructura. La restauració és molt més complexa, perquè hi ha elements a restaurar per tot arreu. En aquesta sala mateix, només mirant al terra, veieu que hi ha moltes rajoles fetes malbé, perquè han fletxat una mica, per tant, s'han de refer, s'han de restaurar, però sobretot el que és més visible són les terrasses. Les terrasses, només vam refer aquest terrat d'aquí quan es va fer l'obra de la biblioteca, el vam refer nosaltres, i tota la resta s'ha de restaurar. Ceràmica, escultura, fusteria, pedra, totxanes, carenats, etc etc etc. I és tota aquesta extensió que són tranquil·lament un miler de metres quadrats, arquitectes, si no m'equivoco, més o menys, perquè diguem 2.000 metres quadrats de zona construïda interior, més totes les terrasses, que no les havíem comptabilitzades. Aquí teniu l'evolució de les terrasses de Maricel. Inicialment, Utrillo munta una terrassa amb gelosies per prendre la fresca, imitant el canal del Generalife, i no és broma, de Granada. Després, els primers 80 es carreguen tota aquesta estructura i ho fan pla per poder tenir un ús, diguéssim, més nombrós, amb més públic, i nosaltres el que hem fet ha estat restaurar tota aquesta zona dels òculs d'aquí i alguns elements, però tota aquesta ceràmica d'aquí, tots els taulats, carenats, tot això s'ha de refer absolutament perquè està molt trinxat. Fa molt bonic, però quan ens hi fixem veiem que està molt trinxat. El mateix passa amb l'escultura. Aquest és un tros de terrassa especialment degradat en aquest sentit. No? Tant la ceràmica com les escultures de terra cuita, que són del 18, com els carenats, com la fusteria d'aquí, que no es veu gaire bé, com els plafons de rajoles que han anat saltant, els de l'interior, com les caixes de les jardineres, com tot plegat, realment s'ha de refer i restaurar de manera pràcticament integral. Val a dir que tenim tots els elements fotografiats, tots, i ara anem aplicant a cadascun la teoria de restauració que li pertoca. Igualment, pels elements artístics, l'escut aquest de Jaca del segle XIV, doncs evidentment ja té el mal de la pedra i poca cosa s'hi podrà fer, però el que s'hi podem fer és restaurar tots els pinacles que han caigut i que no s'han refet del dalt de Maricel, per exemple, i que diu aquests d'aquí, diu els de l'altra banda. I en el cas d'aquí, doncs el que hem de fer per restaurar aquest sostre, més enllà doncs, d'actuar-hi a nivell de preservació de la fusta, és eliminar, com aquí també, totes aquestes làmperes que s'hi van posar fa pocs anys, perquè maten absolutament la perspectiva del sostre que després veureu que s'hi volia donar en principi i no són el sistema d'il·luminació més adient per aquest tipus d'espais. Pel que fa a planta baixa, veieu la diferència entre el Maricel d'Andiring, la foto és de l'any 17, d'aquests autocroms que us deia. Aquí hi havia la reixa de Logroño, aquí no hi ha la reixa de Logroño, que se la van emportar, o no hi és, en tot cas. Però, en canvi, s'ha mantingut l'esperit de pati, d'aquest pati interior, amb la falguera de fulla petita, amb l'aigua i els peixets vermells i amb les torretes al voltant, que és un element decoratiu que Utrillo tenia molt d'interès a donar-hi. Hi ha parts més preservades que altres. Aquí tenim una fotografia que té la seva gràcia perquè hi ha l'Utrillo donant instruccions a tots els industrials i artesans de Maricel, els Marsals, els Pasquals, els Ills, els Claramunts, tots els que treballaven aquí, els Puig, tots els que treballaven aquí en aquest frontal d'aquí, en aquest tester d'aquí, doncs no s'han identificat cara per cara, però la major part són ells, amb l'obra de fusteria, feta expressament, no comprada, tota aquesta obra és feta expressament, i la idea de saló que perseguia l'Utrillo i Diring era aquesta, que es pogués veure tant de la bellesa del sostre com del terra, com de les parets amb les obres que hi havia. Clar, aquestes làmperes, poc sostre veiem i poca perspectiva tenim. I aquí, fixeu-vos que la capella encara no estava del tot, com a mínim està tapada, no tenim fotos de la capella en aquest moment, perquè en aquell moment encara estava bastant en construcció. Estem parlant del 17, en canvi l'arc del Tallat, del monestir del Tallat o de Solivella, i el teniu aquí, que és aquest d'aquí dalt, i allà al lloc original n'hi ha un que és una còpia. I el Saló Blau, que és el més espectacular. Aquesta és la vista de com era el Saló Blau, ple de retaules i ple de, diguem-ne, tresors de l'art hispànic gòtic del moment, que és tot el que en bona part va quedar després al Museu de Chicago. Fixeu-vos que la idea també és aquesta, llums laterals, molt de blau per donar idea de catedral i d'intimitat, aquest blau de Maricel és molt arquetípic, alfombres a terra sempre, i bueno, ara l'orgue està col·locada a l'altra banda, ja veurem on l'emplacem, però també les làmperes també mengen molt bona part doncs, aquesta idea de l'artesanat del sostre. Bé, nosaltres restaurarem tot el que podrem de l'interior, però també de l'exterior. Per exemple, les grans portes de fusta, que són 14, que són iconogràfiques de Maricel, que són en si mateixes una obra d'art, perquè van estar fetes amb tota la cura, amb l'escut de Maricel, aquest d'aquí, que és aquest que hi ha aquí, pels fusters de Can Marçal principalment, doncs totes aquestes portes amb els seus claus s'han de refer, s'han de restaurar, s'han de preservar i, evidentment, han d'entrar els programes de manteniment del que és la vida quotidiana dels nostres museus. Aquí, en aquesta part, fusteria, ceràmica, forja i pedra. Aquí ho teniu tot. O sigui, ceràmica que falta, forja que s'ha de restaurar, fusteria que s'ha de restaurar, pedra que s'ha de restaurar també en molt bona part perquè està menjada per la humitat. Per tant, veieu que l'obra de restauració realment és molt complexa i s'haurà de fer a través de fases molt diverses. Hi ha un aspecte important, que és la restauració de l'escultura exterior, gàrgoles i capitells, aquí teniu aquesta magnífica foto que ens ha fet Joan Iriarte, ho comento perquè aquesta és d'ell, que l'estem preparant en aquest moment amb un programa digital de reproducció en 3D de tot el que són volums. Aquí ja teniu una part, una finestra amb els seus capitells ja fets i fets en 3D, perquè els puguem reproduir del material més àgil i més durador i puguem extreure els capitells que són obra, per tant serà molt complicat i els puguem entrar per museïtzar i perquè no se'ls mengi més l'aire que passa per aquí i l'aire de mar, que alguns estan ja molt deteriorats. Finalment, optarem per aquesta solució, és la més moderna, i aquí teniu la persona que està fent aquest programa en plena feina, aprofitant les bastides que vam posar per poder actuar a les cornises de dalt. Hem aprofitat la vinentesa. A part d'això, hem de climatitzar, hem de reil·luminar, hem de garantir seguretat presencial i seguretat estàtica, sobretot, i hem de marcar la circulació interna i externa, tant pel públic com per les obres d'art, com pròpiament pels serveis interns. I la museïtzació de Maricel doncs, també passa per definir els usos, que ja els he comentat, ús cultural i institucional, i lloc d'exposicions temporals, ocasionalment lloguer d'espais, i ha de tenir lloc tant a l'interior com a l'exterior, tant als espais com a les obres concretes. Aquí, per exemple, és evident que l'exterior es museïtza explicant els elements artístics que té, i aquí em remeto a dos capitells que són molt emblemàtics perquè són els retrats dels artesans de Maricel, és aquest que està a la porta d'aquí sota. Aquí tenim l'Utrillo, aquí tenim Andirín i aquí tenim els de Can Pasqual, fent de mestre d'obres. Aquí tenim en Fígols, que era el picapedrer. Aquí tenim en Marçal Fuster. Aquí tenim un paleta que no sabem què és i aquí tenim en Pere Jou fent d'escultor, que fixeu-vos que s'ha situat al cantó dels artesans, és a dir, l'escultura, en aquest cas, aplicada a l'arquitectura, en Jou, que tenia 19 anys quan s'hi va posar, doncs la veu o la sent com una obra més dels vells oficis i de l'artesania. Aquí també teniu l'escut de Maricel, que està per tot arreu, i aquí una de les experiències guiades d'explicació també d'aquest itinerari de museïtització, avant la letra, encara no l'havíem començat llavors, del que és l'exterior de l'edifici. Aquí tenim un altre aspecte de museïtzació anterior, que és explicar per què hi ha al·legories a la Harvester International Company amb aquests blats i amb aquestes escenes agrícoles aquí, i al·legories a la conquesta d'Amèrica i a l'Amèrica moderna. És tot una explicació, una lectura que podem establir fa poc de l'any 17. Són els últims capitells que fan jo, pràcticament, per explicar aquest origen de Maricel i per ennoblir el seu propietari. Ara podríem explicar molt llargament, però diguem-ne que és una part d'itinerari que hem museïtzat i que l'expliquem ja i la incorporem a les visites habituals. Bé, podíem parlar de més aspectes, és a dir, tampoc era qüestió de matxacar molt el personal tal dia com avui. Això és la prèvia. Quan tanquem l'exposició de Maricel el febrer de 2019, 24 de febrer de 2019, al cap de poc, la setmana següent, al cap de poc, farem segurament aquí mateix l'explicació de l'avenç i de l'inici del projecte arquitectònic, amb molts més elements explicatius arquitectònics que no pas avui, que ha estat bastant més divulgatiu. Però ens ha semblat que valia la pena estendre'ns-hi perquè situéssiu, ja que coneixeu els edificis, en els mapes i en els interiors i en els exteriors, l'abast d'aquest projecte. Recordant-ho, situació actual, quina és? Doncs 2.000 metres quadrats a intervenir a l'interior, més, 1.000 més, calculem a les terrasses. El projecte bàsic i l'executiu ja han estat aprovats per l'Ajuntament. El tràmit d'informació pública està complert, amb unes al·legacions que en bona part s'han contemplat. S'estan elaborant els plecs de condicions administratives i tècniques per licitar l'obra pública en aquest moment. Sembla que s'aprovaran en el ple d'aquest mes d'octubre, així ho esperem. I l'inici del procés de licitació, que és molt important per poder retenir els diners, això és fonamental per la llei de contractes actual i per la tramitació administrativa, també tindrà lloc pràcticament aquesta tardor. Per tant, l'inici de l'execució de l'obra, bueno, jo he posat desembre del 18 perquè sóc molt optimista, ja sé que no serà així, però en tot cas l'acabament sí que en part serà el 19, les dependències de baix, per exemple, que són la primera part on actuarem, i la globalitat doncs, serà el 2020, no gaire enllà. Si l'obra es porta a terme de manera seguida, doncs pensem que tindrà una, diguéssim, una realització seqüencial, continuada, sense interrupcions, perquè són diversos llocs on s'ha d'intervenir i on també s'ha doncs, d'acabar realitzant el projecte al complet. Insisteixo, és un projecte que no afecta les parts monumentals, sinó que s'afecta els interiors. S'ha tingut molta cura en tot el que és respectar els elements patrimonials. Inclús hi ha solucions que s'han optat per solucions més complexes per deixar la façana intacta, perquè hi havia hagut un projecte anterior que doncs, implicava fer una porta on hi ha una finestra, s'havia dit que no, etc. I, per tant, és un projecte, doncs, entenem que del tot respectuós. Jo només espero això, veure el dia de la licitació i anar fent el seguiment de les obres en la condició que sigui, però en tot cas poder celebrar aquest centenari de Maricel amb aquest gran projecte que ens ha de retornar la unitat artística i conceptual d'aquest complex que és únic en el món. No ho dic jo, ho diuen tots els que venen, sobretot de fora. Moltes gràcies i moltes gràcies per la vostra atenció.
Bona tarda. Bona tarda a tots i a totes, regidora de Cultura, directora gerent. Gràcies per ser aquí aquest vespre de previ de vent i tempesta. De fet, ara està passant una cosa que quan acabi de passar tot això que ha explicat la Vinyet no passarà, que és que per aquí se sent bufar el vent. Per aquesta banda d'aquí, per aquesta porta, se sent bufar el vent i quan aquest edifici estigui rehabilitat, restaurat i museïtzat, això no passarà. Això no passarà, que és el que actualment ja no passa als edificis, diguem, del cantó de mar. Avui és, jo diria, un dia molt, molt, molt important perquè presentem públicament aquest projecte, però també l'inici del centenari de Maricel. Que fixeu-vos, el que deia ara la Vinyet fa un momentet, la transcendència que té, que traspassa l'àmbit municipal. És a dir, anem a celebrar un centenari d'un conjunt, d'un edifici, d'un conjunt patrimonial, que no és només un esdeveniment local. Ha estat declarat pel govern de la Generalitat commemoració nacional. Commemoració nacional. Per tant, diguem que l'envergadura i la transcendència que té el que ha suposat doncs, a nivell patrimonial i en el món, òbviament, també de la cultura, doncs, és una qüestió que està molt ben valorada arreu del nostre país i també a nivell internacional. No? Jo només per acabar voldria dir que fa 8 anys, el 2011, quan arribem a l'alcaldia, quan arribem a l'Ajuntament, en aquell moment el que ens preocupava més era una rehabilitació que hi havia en curs, que era la part, diguem, de mar, el conjunt de marítim, diguem, no? De tot aquest conjunt de patrimonial, que era el Cal Ferrat, la Casa Rocamora i el Museu Maricel. En aquell moment era la prioritat número 1. Tant de bo, aleshores, haguéssim pogut fer a la vegada la part, diguem, de mar i la part que ara acabem de presentar. No, no podia ser, òbviament, perquè doncs, el volum de l'obra és enorme i això vol dir molts diners de pressupost. No? Però sí que teníem clar que quan acabés l'obra del Cau Ferrat, de la Casa Rocamora i del Museu Maricel, havíem de posar-nos forts i ferms amb la part, diguem, de terra de tot aquest conjunt al voltant, les cases que envolten el que és estrictament conegut per nosaltres com el Palau Maricel. I a més ho volíem fer amb l'experiència de que no es repetís la polèmica que hi havia hagut a l'entorn de la proposta arquitectònica de reforma del Cau Ferrat, de la Casa Rocamora i del Museu Maricel. Per això s'ha fet un projecte molt respectuós amb aquest llegat històric, amb aquest llegat patrimonial i que a la vegada garantís les necessitats d'un conjunt al segle XXI, d'accessibilitat, de museïtzació, de restauració. La Vinyet ho ha comentat, són molts diners el que costarà aquesta obra. Són 3 milions d'euros, que són molts diners. Ara, en aquest exercici 2018, ja n'activem 1,3 milions a l'Ajuntament, que provenen dels romanents, el famós superàvit. Quan ens diuen aquest superàvit, per què l'Ajuntament té tanta superàvit? Doncs mira, per fer coses com aquesta, per exemple. No per guardar-los als bancs, sinó per gastar-los en coses com aquesta. No? I també vull dir que 500.000 d'euros vindrà de la Diputació de Barcelona, que, com sabeu, en aquest conjunt, en el Consorci dels Museus també, doncs és propietària d'edificis i de col·leccions. I per tant, diguem que és molt necessària també la seva col·laboració. Ja veieu que és una reforma integral de rehabilitació, de restauració, de museïtzació. Hi ha molta feina a fer. Jo voldria agrair a tot l'equip tècnic que hi ha participat, tècnics municipals, el mateix Oriol Pasqual, la gerència municipal, el gerent, el Miquel Rodríguez, que el tenim aquí també avui acompanyant-nos, a tothom que ha fet possible, perquè és un tema complex. Penseu que això, per la dificultat i els anys que té i les poques vegades que s'hi ha intervingut d'una manera integral, doncs necessita d'un gran projecte. Jo volia agrair-ho a tots ells. I dir que quan el 2020 acabi aquesta obra, tindrem un edifici, un conjunt, com el del Cantó de Mar, en el qual ens n'adonarem de moltes coses que ara potser no hi prestem atenció, però que les veurem amb uns altres ulls perquè les veurem restaurades, millorades, posades en valor, dignificarem moltíssim aquest conjunt. Aquelles coses que no es veuen no ens faran patir, que les fotos aquestes de que està apuntalat l'edifici és real, és real. I per tant, no ens farà patir per continuar tenint aquest ús que volem que tingui aquest edifici, l'ús institucional, l'ús cultural i també una cosa que va quedar pendent quan es va fer la reforma del Cantó de Mar, diguem, que és que no tenim una sala gran o un conjunt gran per fer exposicions temporals, perquè les tenim totes ocupades amb el museu fix, no? Fixeu-vos, l'any Cases, quan vam fer l'any Cases vam haver de desmuntar sencer el Museu Maricel per poder tenir l'exposició de l'any Ramon Cases, no? Això va ser una dificultat enorme i un esforç enorme. Doncs Per això està pensat també aquest edifici, perquè pugui acollir exposicions d'aquest nivell, d'aquest ressò, sense haver d'afegir un esforç afegit doncs de desmuntar i treure el que ja tenim, que també ho volem admirar sempre. Per tant, gràcies, Vinyet, gràcies a tot l'equip que heu participat, gràcies a vosaltres per acompanyar-nos aquesta tarda. I ara el que dèiem, els diners hi són, el projecte està fet, doncs que el concurs públic segueixi el seu tram i que aviat puguem veure doncs com s'entren els paletes, els fusters, els restauradors, tothom que s'ha d'implicar perquè puguin començar les obres ben aviat. Moltes gràcies i el 2020 que ens veiem tots per celebrar-ho. Gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies.